Bon dia, passen 7 minuts de la 1 del migdia, moment en què toca iniciar aquesta nova hora del vermut aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Una hora del vermut que, com us hem anat anunciant al llarg d'aquesta setmana i fa una estoneta a l'informatiu, tindrà uns protagonistes molt especials i que ens centrarem sobretot en un cap de setmana, el del 5 i 6 de març, en què a Falset es prepara un parell de jornades solidàries. Per saber el motiu d'aquestes jornades i què s'hi podrà fer, avui hem convidat en aquesta hora del vermut a la Núria Borges, regidora de l'Ajuntament de Falset. Bon dia.
Bon dia.
A la Sol Florença, col·laboradora de diferents ONGs i també participant organitzadora d'aquestes jornades. Bon dia.
Bon dia.
I també a un altre regidor del Consistori Falsetà com és Carlos Brull. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots tres, gràcies per acceptar la nostra invitació i, com no, el primer que els hem de fer és demanar-los que ens comentin una mica d'on sorgeix la idea de tirar endavant aquestes jornades per tal de poder recaptar fons pels afectats per la guerra siriana. Una mica, si ens poden fer donar, si ens podeu donar, com és el tracte habitual d'aquesta tertúlia, les raons i motius d'organitzar aquest cap de setmana.
Bueno, a veure, va ser una mica esporàdic, no? Però sí que és una voluntat de l'Ajuntament, era una voluntat i està agafant la forma així de que a Falset aquesta vegada pues es faci aquesta activitat solidària amb els refugiats de Síria i amb els afectats, i l'any següent es faci una altra jornada en la qual doncs es buscarà una altra causa d'emergència social i així pues, s'instauri, no? Per dir-ho d'una manera, pues, un cap de setmana solidari a Falset, no? I que li volem donar aquest nom, no? El Falset solidari. I dic que va ser una mica esporàdic perquè tot i que teníem les ganes de fer alguna cosa ja feia temps que tant amb els del grup, amb la Sol, ja anàvem parlant i anàvem pensant què podríem fer. Va haver-hi un dia que sí que ens vam adonar de que hi havia una emergència social escandalosa, no? Que són la guerra de Síria, que fa doncs 5 anys que està arrasant ciutats i que està provocant doncs desplaçaments de la població. Hi ha més de 12 milions de persones que s'estan desplaçant. D'aquests 12 milions, 85% estem parlant que són dones i nens, i en els quals, pues, clar, és una emergència d'aquestes que no es pot girar al cap, no? Llavors, pues, un dia xerrant vam dir què podríem fer, no? Quina petita col·laboració, o humil col·laboració podríem fer des de Falset, o podríem fer, no? I va ser quan ens vam animar a organitzar una jornada d'aquestes, no? Solidàries, en les quals la sorpresa nostra és doncs que quan ho has anat explicant a la gent que li has anat demanant col·laboració, tothom ho ha entès molt bé, ho ha rebut molt bé i s'han brindat a col·laborar, no? Llavors la gràcia és que no és només una jornada que sigui l'Ajuntament en si, no? Sinó que les entitats que les estem demanant col·laboració s'hi estan abocant. No només entitats, sinó els comerços i els restauradors i voluntaris que voldran col·laborar amb aquesta jornada. I a partir d'aquí, doncs, són d'aquelles coses que van soles, no? Que se van, bueno, no van soles, perquè hi ha gent al darrere que estem allí cada dia pensant-hi i movent-hi cables, com la Sol, la Núria, jo mateix, més gent, i a partir d'aquí es va muntant.
Parlem d'un cap de setmana, o sigui que potser va ser espontani, però preparar tot un cap de setmana d'activitats, entenc que porta el seu temps i la seva coordinació. Què hi podrem trobar doncs en aquest cap de setmana? Perquè de moment tenim apuntat que hi haurà una caminada, hi haurà rifes, es parla d'un sopar. Us demanaria que concretéssiu bé una mica si tenim ja l'horari de què hi haurà, sí, aquells dos dies.
De fet, comença tot el dissabte que ve, dia 20, a les 8 de la tarda, hi haurà una xerrada a la sala d'actes de l'Ajuntament a les 8, que vindrà el senyor Joan Reventós, que és el president del Comitè Català de l'ACNUR, i explicarà una mica quins són els projectes que ells estan treballant i cap on aniran els diners destinats, els diners que recollim a Falset, cap on aniran destinats. I serà una mica el tret de sortida d'aquest cap de setmana, que, com bé has dit, serà 5 i 6 de març, que començarà el dia 5 a la tarda, a partir de les 5 de la tarda a la plaça de la Quartera. Hi haurà un berenar popular amb xocolata cuit i tallers. Llavors, bueno, aquests tallers estaran organitzats per la Colla Gegantera, el xocolata el faran les dones la Quartera, la Mulassa prepararà els cocs per poder sucar el xocolata i llavors, bueno, tothom s'haurà de portar el got i la cullera, se farà pagar un preu simbòlic de 2 euros que es recollirà per, bueno, per aquesta causa, no? Començarà així. Després, a les 7 de la tarda, hi haurà una tertúlia a l'artesana.
Una tertúlia espectacular,
sí,
eh?
Sí, sí. Moderarà la...
En quin sentit espectacular?
Sí,
sí.
Moderarà la tertúlia l'Antoni Bases. No, perdó, la Mònica Terribas.
Ha hagut un canvi en l'últim moment, no?
Sí, moderarà la tertúlia la Mònica Terribas, llavors hi haurà de tertulians el Miquel Puig, el Campuzano, el Bru de Sala, sonoritzaran tot això a Ràdio Falset. Ho vaig dient perquè hi ha moltes entitats
i no ens agradaria deixar-nos en cap.
Implicades, sí, si me'n deixo alguna, sisplau, perdó. I llavors, en acabat d'aquesta tertúlia, hi haurà un sopar a l'absis del castell. Això serà el que passarà dissabte i diumenge hi haurà...
Perdona, el sopar serà un sopar que també hi haurà alguna actuació i en el sopar hi haurà, sí que hi haurà, farà presència l'Antoni Bases.
Sí, aquí sí.
El sopar sí que estarà present i allà hi ha previst fer algun tipus de sorpresa o algun tipus de show. Pues, bueno, una mica per amenitzar el sopar. És un sopar que, bueno, és com tot lo que totes les activitats, no? Els preus estan destinats a la causa. Vull dir,
tenim preu del sopar? Es pot dir?
Sí, el preu estarà als 30 euros. Als 30 euros per persona. Llavors van destinats a la causa.
Íntegrament a sí, a això. I llavors ja diumenge al dematí hi haurà la caminada popular. L'any passat aquesta caminada se va fer per recaptar fons per la FANOC.
Sí.
Enguany els hi hem demanat la col·laboració, estem molt agraïts també a totes aquestes persones que l'any passat van organitzar la caminada, que la tornen a organitzar enguany perquè s'han adherit amb aquesta causa.
Sí, s'han adherit a la causa i ho han vist molt bé, han entès que sí que està bé aglutinar tota una sèrie d'iniciatives d'entitats per fer un cap de setmana solidari i que, sobretot amb la voluntat que m'ha explicat al principi, de que això sigui una cosa que cada any es vagi repetint i cada any es pugui destinar a una causa, no? Llavors, estem molt agraïts a la gent que l'any passat van fer la caminada aquesta perquè, bueno, han entès el que volíem fer i ells també han dit sí, sí, és, vull dir, entrem dintre i la caminada la farem dintre de tot aquest falset solidari.
Començarà la caminada des de la plaça de l'Artesana i s'acabarà al camp de futbol, al carrer de sota el camp de futbol, perquè després, a les 12 del matí, que se suposa que la gent hi haurà començat a arribar de la caminada, hi haurà un partit de futbol entre els veterans del Nàstic...
Bueno, s'està els veterans del Falset i s'està buscant encara l'equip, però sí, estaven apuntant algun equip d'aquests, sí.
Vale, perdó. I això, hi haurà un partit de futbol i se farà un vermut, que el cost d'aquest vermut serà la col·laboració a la causa. I penso que no m'he deixat res.
No, ja. En principi no.
Tenim una sèrie d'actes plantejats, tenim els dies, fins i tot. Volies afegir alguna cosa més, Núria?
Sí. A banda de tot això... Hi haurà, durant aquests dies, se vendran uns números i es faran sorteig de diferents lots. Han col·laborat en moltes empreses i en poder fer aquests lots. Serà una manera més de participar.
I una manera d'obrir-ho a que tothom participi de la manera que vulgui.
Sí, i que pugui.
I que pugui. Vull dir, des de comprar un número que tindrà, suposo, un cost d'un euro... o comprant els que siguin, a comprar inclús una botella de vi que ens han cedit una bodega, que ens han cedit, i hi haurà una etiqueta que ens han fet els nens del col·legi, en la qual és la que representarà una mica el falset solidari, no? llavors aquest vi es podrà adquirir, es podrà comprar i tothom podrà participar o anant al sopar, o anant al vermut del futbol o anant a la caminada, vull dir que hem intentat que tothom pugui participar com pugui i com vulgui.
Sí, la idea és aquesta, que si tu només pots participar comprant un número d'un euro, ho puguis fer, i que si tu vols gastar-te 60 euros és un dia, amb aquesta causa també ho puguis fer. La idea és obrir tothom i que ningú se senti exclòs a poder-hi participar.
Una cosa, la rifa es farà el... Què? Ah, perdó. El sorteig es farà el dia de la tertúlia, aleshores es dirà el número que ha sortit premiat i si les persones que han comprat números o estan escoltant per la ràdio, pues podran vindre a recollir el premi a l'artesana. Una cosa important que es té que dir referent al sopar. Al sopar han posat un preu de 30 euros, a moltes persones potser els semblarà que és un preu una mica alt, però no paguen al sopar les persones que vindran, és molt important. El sopar es cuinarà amb la col·laboració de dones de Falset i els aliments ens els cediran a preu de cost, diguéssim, als establiments de Falset. O sigui que les persones no pagaran 30 euros pel que els hi servirem, sinó que soparan gràcies a l'aportació dels comerciants de Falset. I aquests 30 euros aniran pràcticament íntegres per la ONG, que és una dada que crec que també s'ha de tindre en compte, que és molt important, no? No, perquè, bueno, és important.
Sí, sí, sí.
Perquè una qüestió important és saber per què heu triat de l'ACNUR, perquè vehiculi tot el que es pugui recollir al llarg d'aquest cap de setmana, perquè heu triat aquest alt comissariat per l'ajuda als refugiats.
Bueno, ACNUR, vam triar ACNUR, jo personalment ja fa temps que col·laboro amb ell, hi ha molta gent d'aquí que també col·labora amb ells, no? Aleshores és una organització que don confiança, és transparent, la seva transparència és que, bueno, fan auditories anuals perquè surtin a la llum tots els seus comptes. Com a conseqüència de la seva transparència ha rebut dos premis Nobel, un a l'any 81 i l'altre el 54, Nobel de la Pau, i després fa uns anys que els van donar el premi de Prínceps d'Astúries per la cooperació. O sigui que això també avala bastant la seva solvència i la seva manera de fer les coses, no? Aleshores, de les donacions, que és una cosa important que també crec que el poble té que saber, la gent que treballa per ACNUR és gent que és el seu modus vivendi, diguéssim, o sigui, que cobren, no són voluntaris, cobren uns sous baixos. D'on surten aquests diners? ACNUR està finançada d'entitats públiques, d'entitats privades i dels governs, i del que recolleixen. De tots els diners que ells recolleixen, el 87% van pels refugiats. I el 13% és el que es queda a l'organització per pagar els seus col·laboradors. Mm-hmm. Els sous que tenen són sous que no... justets, per aquesta gent que va pel carrer, plogui, nevi, faci molta calor, demanant que la gent es faci sòcia, demanant aportacions i l'ajuda, que crec que és una feina de carrer bastant dura.
A més, ACNUR està, no? Sol està treballant tant a dintre els camps dels refugiats, sí, com a la costa grega, que és on hi ha hagut n'hi ha que decideixen fer el pas cap a Europa, i també estan ajudant els que s'estan desplaçant, no? a tota la gent que es veu desplaçada, no? Sí. estan treballant en aquests tres àmbits, que és on nosaltres realment és on veiem que hi ha l'emergència, no?
Abans de començar aquesta hora del vermut, fora de micro, comentàvem el fet de que focalitzàveu molt l'objectiu d'aquest ajut. Els mitjans, els grans mitjans de comunicació, i portem ja força mesos, parlen sobretot d'aquells sirians que han sortit del país i que per diferents mitjans, i amb molta diferent sort, doncs, intenten arribar a Europa. Pel que he entès, o crec que he entès, vosaltres voleu centrar-vos especialment en la població siriana que continua dins del país. Ens ho podeu comentar, podeu explicar una mica quina és la situació, si us si teniu informació de quina és la situació que es viuen més enllà d'aquelles imatges d'Alep o altres ciutats sirianes que se'ns han mostrat totalment destruïdes.
Bueno, sí que tenim informació. La gent que pot sortir de Síria és la gent que té diners, la gent que pot pagar a les bandes mafioses, es pot dir així clarament. Sortir de Síria costa uns 6.000, 8.000 euros, i aquests que poden sortir dins de tot són uns privilegiats, no? Dins de la desgràcia i que tenen. Uns es queden als camps de refugiats i els altres, els que tenen més diners, poden anar a països d'acollida. Què passa? La gent que no té diners, com sempre, pobres, es tenen que quedar dins de Síria i són els que estan més desvalguts. Per què? Perquè bueno, no els hi donen de menjar, no els hi donen medicaments i es moren de fam. De fam. Va sortir un article en un diari amb el que deien que als nens i dones embarassades els hi estaven donant els xarops que no els necessitaven perquè no tenien la malaltia en concret, perquè els xarops tenen sucre, per pal·liar una mica el seu malestar d'inanició. Com que no menjaven fent molts dies, pues això es crea una situació terrorífica. Bueno, jo crec que és inexplicable, no? Llavors, per això es van pensar que, quan van parlar amb el senyor Reventós, ell va dir, bueno, vosaltres on us voleu centrar, a fora o a dintre? I aleshores jo li vaig dir, bueno, jo em centraria els de dintre, que fan molta pena, no?
I, sí.
Clar, representar que els de fora, a través dels camps, els camps que hi ha, o a través dels països d'acollida i de les ONGs que treballen allà i els reben una certa ajuda, que és el que deia la Sol, no? que dins de la situació, bueno, que és terrorífica, bueno, haver de marxar de casa, sí, per una situació d'aquestes, i amb les condicions que marxen aquesta gent també, sí, ja, sí. Ja tenen algun tipus d'ajuda. En canvi, els que es queden dins del país, pues són els que en realitat, bueno, els hi falta tot això, se moren de gana, literalment.
Sí, bueno, avui la ONU ha anunciat que hi haurà, que es podran entrar ajudes humanitàries, que això és una gran notícia, però imagina't amb el temps que porten 5 anys de guerra, imagina't a dintre les ciutats, com a les ciutats més afectades, com s'ha degut viure tota la situació, no?
Mira, tu...
I avui han fet aquest anunci, o va ser ahir o avui, que van fer l'anunci, no?
Mira, una dada que he recollit, hi ha més de 12 milions de sirians que viuen a dins de la zona de conflicte, que depenen de l'ajuda exterior per la seva supervivència, no? Que és molt greu, això.
I a més el sistema que s'ha utilitzat, no? d'encerclar les ciutats i no deixar-hi entrar els convois, això ha sigut es morireu d'inhalació o us rendireu, no?
Clar,
aquestes situacions els més indefensos, no? Que són tant els nens, pues, clar, veus les imatges que tothom ha vist i realment et fa pensar una mica, i llavors és quan, bueno, totes aquestes coses van ser les que ens van portar encara aquesta falset solidari amb aquesta causa.
Bueno, que... també pensem una cosa, parlem de la gana, no? Clar. Després tenim que parlar també dels abusos sexuals que pateixen aquests infants i les dones, que això és molt greu. Després hi ha una dada que et posa els pèls de punta. Els nens que actualment a Síria van néixer fa 4 anys, aquests nens no han anat a l'escola, no saben què és una escola. Aquests nens el que saben és de guerra i juguen a guerra. I això és, bueno,
sí.
quin futur els esperen amb aquestes criatures, no? I això és...
A part que, no, el fet d'haver patit aquesta situació de gana, vull dir, a la formació el sí, creixement natural del nen no ajuda gens, no? I psicològic i físic, això deu tindre unes conseqüències, uns traumes de per vida.
Bueno, clar, això té traumes molt importants, perquè nosaltres sempre es parla del que és l'alimentació. És que aquí ja parlem d'alimentació perquè és el que necessitem, però aquí està molt lluny la nutrició, no? O sigui, una cosa és alimentar amb una persona i una altra cosa és nutrir-la. Perquè nutrir-la és portar els aliments que la persona necessita pel seu desenvolupament. I en canvi, alimentació, et pots alimentar a base de pipes. Et faltaran moltes coses, però bueno, o de cacauets, o et pots alimentar de trossos de pa. No tens la sensació de gana i vas fent. Però ara, per nutrir, tu necessites els aliments bàsics, que és la llet, les verdures, pues, els hidrats de carboni, les fruites, i això ja no parlem de nutrició, parlem d'alimentar amb aquesta gent. O sigui, que, o sigui, si entrem en aquest món és terrorífic.
La veritat és que quan veus i comentes i parles de Síria, jo ja fa alguns mesos que començo a pensar que quan ens referim a Síria com a país, estem exagerant, senzillament perquè més que un país sembla una zona de guerra, és una zona de guerra, perquè vosaltres parlàveu de l'alimentació i de les conseqüències. A mi m'agradaria preguntar-vos, i penso en veu alta, el fet aquest de que quin futur es pot esperar d'un país que a dia d'avui, una ciutat com Alep, que el 2007 tenia gairebé 3 milions d'habitants, ara gairebé està en ruïnes. Quin futur li espera un país com aquest? Com ho veieu?
Tot el que diguem és amb molta cautela, no? Vull dir, el futur que té amb els dirigents polítics que hi han i que els han portat en aquesta situació, tant dels dos bandos, jo amb això ja no hi entraré, però bueno, hem sentit declaracions del Bashar al-Assad, no, dient que ell no pararà fins a erradicar el que per ell és el terrorisme, no? Llavors sabem que això vol dir guerra permanent durant molts anys, i llavors bueno, les Nacions Unides, Europa en si, pues, clar, hi ha tants conflictes diplomàtics, hi ha tanta diplomàcia pel mig, hi ha tanta, que és molt, molt complicat. Vull dir que avui s'anunciava el tema aquest d'una treva per entrar a convois humanitaris a les ciutats més devastades, i la gent no ho ha celebrat pas. La gent de les mateixes ciutats ho han... S'ho miren amb cautela perquè ningú es creu res. Llavors, bueno, pues, quin futur? Pues el futur és complicat, és molt complicat, però quan sentes les declaracions dels que estan al davant portant el país dient que no pararan fins que s'arreda aquí, pues ja t'ho pots imaginar. És un futur negre i llarg.
Bueno, clar, és que si anem enrere, no? Mirem enrere, com va començar tot aquest conflicte? Clar, aquest conflicte va començar quan les primaveres àrabs, l'any 2011, no? Van començar els egipcis, i després altres països s'hi van assumar, que era gent, grups de gent, que l'únic que demanaven era igualtat, una mica més igualtat, que no hi hagués tants rics i tants pobres. I la manera d'escoltar els governants amb aquestes persones va ser amb les armes. I aquí va ser quan va començar tot el conflicte. O sigui que imagineu-vos ara com posaran final amb tot això.
Jo més que un país ho veig com un camp de batalla, perquè un país, vale, és un territori que té unes fronteres i que es gestiona i que, bueno, sí, sí. Què deies tu, Jordi? Pues tira endavant. Jo veig ara això, pues, una zona... Que és un camp de batalla.
Exacte, en un país la gent hi viu i tens esperança per cada dia per fer alguna cosa, no? per construir, no? Un país, per construir un entorn vital teu. Clar, aquesta gent que viu allà, d'esperança, l'esperança és la que els hi arribarà de fora, i que, bueno, és la que també ens va portar a nosaltres a fer això, no? De dir, pues, bueno, anem a col·laborar com puguem, i si podem aportar esperança ni que siguem un grupet de persones, pues, benvinguda serà.
La notícia que deies tu, Carlos, és d'ahir, i avui al diari Ara obri la notícia al respecte. Llegeixo el paràgraf literal. És una mica d'esperança després de gairebé 5 anys de guerra, 10 milions de refugiats i desplaçats, 470.000 morts, 1,9 milions de ferits. Els Estats Units i Rússia acorden una treva que, com dèiem, podria permetre l'arribada imminent d'ajuda humanitària per als civils atrapats entre els diversos bàndols, que aquesta és una altra variable d'aquest conflicte, i que l'acord es va produir després d'intenses negociacions del grup de suport a Síria, que inclou 17 països, i que durant dos dies es va reunir a la ciutat alemana de Múnich. La situació, doncs, és molt complicada i no sembla que hagi de millorar.
No, és complicat, és complicat.
A mi m'agradaria també, que ja que parlem d'aquesta qüestió, ja ha quedat clar que l'ajut que es pugui generar en els propers 5 i 6 de març aquí a Falset anirà pels sirians que es troben dins del país, també m'agradaria que participés i un comentés una mica com esteu veient els de fora, aquests que comentàvem abans, que els que es poden permetre sortir, des de la perspectiva d'europeus, creieu que s'estan fent bé les coses, que no, o fins i tot si això qüestiona la idea del que entenem per europeu.
Home, que s'estan fent bé les coses, no. No, perquè, vull dir, que jo sàpiga, no em voldria equivocar, però crec que Espanya no ha rebut cap de refugiat.
No. Hi havia coses preparades perquè arribessin i no han arribat.
Llavors, Alemanya és l'única que sí, i que sí que n'ha rebut.
A
Noruega també n'hi han rebut. A Grècia també crec que hi han rebut.
Clar. Llavors, és molt complicat. Ells arriben, quan arriben ja els porten amb els campaments que tenen ja preparats, a partir d'allí fan el registre i a partir d'allí, clar, la sortida és molt complicada fins que la Unió Europea no es fiqui d'acord de com s'assumeix aquesta massiva entrada d'immigrants, no? Bueno, d'immigrants, de refugiats, en aquest cas.
Aquests refugiats que han arribat també viuen en situacions precàries, una mica millor que els que estan a dintre, però les seves situacions fan calfred, si tu mires la premsa, no? O sigui que...
Clar, i els camps aquests estan muntats com estan muntats. Els que tenen més sort poden elevar les cabanes del terra i llavors poden evitar que no...
les humitats,
sí. Però aquests són els que tenen més sort, no? Però n'hi ha que no, que estan directament... Vull dir, clar, l'ajuda que arribi externa de tot arreu sempre serà com a poca, no? Perquè a part, a dintre és això, s'ha d'organitzar el camp, hi hauria d'haver-hi l'organització per poder tindre una mica de formació educativa amb els nens, hi ha coses bàsiques com l'aigua potable, tot això que és molt complicat, i clar, les ONGs requereixen de molts fondos, és veritat, requereixen de tenir fondos, perquè si no tots aquests projectes que tenen no els poden dur a terme.
A mi el que m'ha xocat és la poca capacitat de reacció que han tingut alguns estats, perquè a vegades, o sigui, no fa tants anys, aquí ens vam trobar en una situació similar. Hi ha una imatge molt gràfica que circula per internet, que és un pare i al coll porta el seu nen, sortint de Síria l'any passat, i una foto en blanc i negre d'un espanyol fugint de la guerra civil. La foto és gairebé idèntica, canvien les fisonomies, però és el pare amb el nen també fugint de la guerra civil espanyola. O sigui, la situació és paral·lela a nivell polític i però com ha afectat als civils, sí. I llavors dius, a veure, no fa tants anys que aquí d'aquí va haver de marxar molta gent. I ara, tinguent més capacitat en el sentit tecnològic de reacció, de xarxes, de dir, pues venga, anem a fer algo, no sé què estem fent, estem badant.
És molt lent. La mecànica de la diplomàcia.
Sí, i mentrestant hi ha gent...
Bueno, però també tenim que pensar que és, pels governs també és molt complicat gestionar tota aquesta gent, clar, que arriba. La gent no som generosa. Els mateixos civils no som generosos. I segons qui, ara arribaran aquests i què en farem?
Sí.
Ara aquests els treballaran, ara seran uns lladres i el primer que fan és posar unes etiquetes...
Els primers comentaris gratuïts són aquests que has dit. Sí, sí.
Molt gratuïtes, eh? Sí. I molt desafortunades. Aleshores, clar, tot això no és fàcil de gestionar.
No estem preparats, potser no tenim la...
Hi havia un article també que feia la reflexió arran d'una crítica, no?, que es deia que hi havia els refugiats que anaven amb iPhones, amb tablets i aquestes coses, no? Oh, doncs l'article reflexionava de dir, a veure, són gent com nosaltres.
És que són gent com nosaltres.
Hi ha un país... a nivell tecnològic com el nostre. Clar. Si tu passés el mateix, què faries? Al sortir de casa, el mòbil, les criatures i el carrer. Doncs,
bàsicament, si s'emporten el mòbil és també perquè quan arriben, que això també és una de les coses que les ONGs també han treballat molt, que és quan arriben tothom vol connectar per a comunicar-se amb la família.
Amb la família.
No, per res més, sinó per comunicar amb la família, ficar en contacte amb ells, avisar els, suposo, i, bueno, i a partir d'aquí establir un mínim.
Clar, és que al final eren, bueno, són gent com nantros, no?, que tenien la seva feina, la seva vida, i a més geogràficament no estan lluny, són veïns.
No, estan aquí al costat,
a l'altre costat de Mediterrani, vull dir, tampoc estan lluny la cosa.
Que, és el que ha dit la Sol abans, no?, que vull dir, la gent que pot creuar, amb el risc que això comporta creuar i a les costes gregues arribar, vull dir, són gent que s'han pogut en principi pagar a les màfies.
No, en principi no.
Han pagat a les màfies
perquè els portin, eh?
Que no saben si arribaran tampoc, saps?
Clar,
però busquen
no
una esperança de vida, busquen una esperança de vida que allà ja saben que no la trobaran, que saben que no la trobaran. També és cert, també últimament penso que ha sigut la OTAN també que ja ha intervingut ficant més investigació amb tot aquest tema de les màfies, no? D'evitar també aconseguir controlar tot una mica més serveis privats d'aquests, bueno, per aconseguir investigar més el que és el moviment aquest que s'ha generat, no?, de les màfies.
És curiós veure com Síria s'ha convertit en el tauler de joc de les relacions entre els diferents països, perquè unes declaracions també de Bashar al-Assad, el president sirià, apuntant que creu que en menys d'un any es pot acabar la guerra, diu que aconsegueixin tallar el subministrament que utilitzen els rebels i terroristes, ja que ell considera que reben el suport de Jordània, Turquia, l'Iraq i Qatar. O sigui... sembla una mica que els refugiats i la societat civil siriana s'han convertit en tristos peons i indefensos peons d'un joc que va més enllà del seu país. Sorprèn, doncs, la manca de solidaritat que hi ha a nivell estatal i a nivell civil que plantegeu vosaltres, i a mi permeteu-me que aporti un nou element, i em disculpareu que sigui negatiu, però aquest fet de que alguns països han decidit que es quedaran part de les pertinències o diners dels refugiats. Com veieu aquesta decisió de països com, per exemple, Dinamarca, però que no ha estat l'únic?
Bueno, això és...
jo crec és el que deia la Sol, no?
No tenim que agafar així que Dinamarca es quedi els diners d'en aquests, no? A veure, si ells tenen uns diners i porten uns diners a sobre i arriben a un país que els acull, els hi don aixopluc, els hi don menjar, els hi don, si estan malalts, medicaments... i aquesta gent a damunt porta diners, bueno, és normal que els hi facin pagar això. Perquè, clar, aquí qui paga tot això d'aquests països? Jo crec que tampoc és interpretar que si els hi queden els diners i els despullen, no? Sinó que els hi demanen la seva aportació per uns serveis que els hi dona el país, que no els paguen ni molt menys, crec, amb el que ells porten a sobre.
Sí.
Crec, no ho sé, és la meva desconeixença, però crec, pel que he llegit i he sentit, els tiros van més per aquí. I em sembla bé, si tu vas a un país i tens que anar a un hospital i et tenen que tractar en un hospital, això són unes despeses brutals. És que, clar, no, ens pensem que la sanitat és gratis, que és barata, no? La sanitat és caríssima, és un luxe la sanitat. Aleshores, si tu atens amb aquella persona i saps que aquella persona ve d'un país que ell tenia uns diners que els ha pogut treure, pues és normal que pagui, perquè clar, el seu país també té gent que necessita, que no es pot pagar aquesta sanitat. És que és complicat, eh? És buscar l'equilibri aquest, no? Perquè llavors els pobres del teu país també diuen, escolti'm, clar, jo no tinc ni un duro i a mi no em don res. O sigui, és, bueno, té que buscar aquest equilibri.
S'ha de buscar un equilibri. S'ha de buscar un equilibri. El que passa que a l'hora d'informar-ho és, no? És que tothom, bueno, informar-ho, no? D'una manera més...
Bueno, les coses s'han d'explicar bé al final,
s'han d'explicar
no?
bé,
perquè a vegades
ens
quedem
bé,
amb el titular, no?
Si
i no anem
al titular,
no anem
i sembla, doncs, allò,
de
no? les típiques imatges de les maletes allà requisades,
sí,
i anar traient els anells i anar traient tot això, no? Bueno, amb això jo crec que amb això espero que sí que amb això s'ha evolucionat i això funciona d'una manera, no? I entenc, ho entenc més així com ho ha explicat ara mateix la Sol que pas de l'altra manera.
Doncs entenc que no espereu que hi hagi una o les reaccions que hi van haver contràries al fet de l'assignació del número de refugiats pels diferents països. Hi va haver gent que va anunciar que hi podria haver un augment del populisme contrari a l'arribada d'aquests refugiats. Entenc que considereu que no, que ja s'ha situat la qüestió, que han sortit alguns titulars, però que les diferents societats civils dels països van acceptant el fet de que s'ha de poder deixar entrar a aquesta gent, s'ha d'ajudar en la mesura del possible, tenint en compte les conseqüències que sigui. És aquest el diagnòstic que fem?
Sí,
que...
Bueno, és que tornem a lo d'abans, si les coses s'expliquen bé, la gent les entenem. Si tu te venen i et diuen és que te vindran uns i ara els... No sé, tu no tens feina, però amb ell li donarem i tu no pots accedir a la sanitat, però ell hi accedirà. Si ens quedem amb aquestes coses, que a vegades és el que utilitzen, segons, són discursos que són utilitzats per segons quins sectors de, bueno, polítics, bueno, lo que sigui, o mitjans. Clar, si et quedes amb aquest discurs, que també s'utilitza, dius, ostres, pensem-ho això de que vingui, no? Però no, si s'expliquen les coses, s'expliquen que hi ha uns recursos que... amb aquesta gent se'ls ajudarà com bonament se pugui, però és que a tu que estàs aquí igualment se't continuarà ajudant tan bonament com se pugui. Jo crec que a veure, al final tots són persones, tu, i ara els hi ha passat amb ells, però qui no et diu que ha passat demà mos passen altres, no? I no ho sé.
Bueno, sí, sí. Per aquells que la gent que està més desvalguda al nostre país, no? Tenen molts ajuts socials, o sigui que almenys mengen, es nutreixen aquests, a part de que si volen es poden nutrir, perquè se'ls hi don, i això és, jo ho sé perquè he col·laborat omplint carretons de gent pobra que no tenia per menjar, i quan se feia la distribució dels aliments es posava tot el grup d'aliments necessaris perquè una persona pogués estar ben nutrida. Si estan malalts, tenen una sanitat que els hi cobreix, i a més hi ha les ajudes socials, no? I el govern els hi dona.
Hi ha polítiques.
Hi ha molta política.
Sí, bueno, que és cert que no les que ens agradaria, sí que és cert, bueno, que no van amb la rapidesa que agradaria.
No.
I hi ha molta norma contra norma, no? Vull dir, hi ha moltes normes a favor i moltes han acabat unes contranormes que fan que no funcioni com ha de funcionar, no? Tot això, però sí que és cert que hi ha una mica de... hi ha una protecció diferent. Diguem que aquí hi ha una petita esperança. Estem parlant de gent que no, que l'esperança és, sí, és minsa.
Home, els nostres nens van tots a l'escola.
Exacte. Sí.
Els nostres nens tots estan escolaritzats, tots
els menjador,
i tots els nostres nens tenen dret a la sanitat pública, tots els nostres nens estan vacunats. Sí. Els nostres nens, si es posen malalts, els poden portar a un hospital perquè els atendran. Això és molt important. Això no vol dir que la gent que aquí no té diners i que està a l'atur no ho passi malament. No, i aquesta gent no se'ls té que menysprear, ni molt menys. O sigui que no...
Jo crec
que són dues situacions
totalment
diferents. Són dos punts oposats, no? I que es té que ajudar, pues, igual que també col·laborem a ajudar amb la gent que està al nostre país que no tenen diners, pues ara en aquests moments és una emergència, no? Mm. I Síria, aquesta gent realment és una emergència.
Sí, no, i és normal que els països preparin per a rebre refugiats i també expliquin a la societat com es rebrà i què es farà i quina sortida hi haurà i a veure si el que dèiem, no? Pues, si s'ha de costejar la sanitat, com es costejarà, com, tot això com anirà. Això és normal que la gent ho sàpigui, però que ho sàpiguin bé, que s'informi bé, per no crear encabat, que sempre hi són els comentaris gratuïts i aquest tipus de titulars escandalosos i molt, molt populistes, no?
A mi, permeteu-me la vilantesa, i aprofitant que és un argument que ho he posat en la taula, la Sol ho ha parlat del cost de la sanitat, a mi m'alegra veure de portes endins que cada vegada ens adonem més que tenim un estat del benestar i que aquest estat, sobretot, i que aquest estat del benestar té un cost. Fins ara, un tenia la sensació, o almenys per les declaracions que senties de la gent de carrer, de la gent de... semblava que sí, teníem, tothom té molt assumit que tenim una societat, tenim una sanitat gratuïta i de qualitat, però ningú treia la qüestió del cost. Semblava que hi era, pel simple fet de ser ciutadans, ja teníem aquesta sanitat i aquesta educació també, les coses com siguin, però jo trobava a faltar que sí, la tenim, però té un cost. Som conscients d'aquest cost? I ara, pel que començaves a dir, és poquet a poquet ens anem adonant de que potser té un cost. Creieu que anirà a més i que al final la societat acceptarà de que tenim un estat del benestar que s'ha de mantindre però que té un cost?
Bueno, això és ara actualment, per exemple, jo crec que sí que ho acceptaran. Ara, una de les maneres d'iniciar-ho ja és, no?, quan tu vas a un hospital, et donen la factura de... quan tu surts de l'hospital et donen una factura i amb aquesta factura t'expliquen el que ha costat el teu ingrés a l'hospital o les teves despeses o l'aspirina que t'han donat. Bueno, ara no es dona aspirina, pues el gelocatil o... bueno, no dic noms comercials, paracetamol o el que sigui, vale? I això és una educació que tenim que fer amb tota la població, que l'estat del benestar és un estat que tothom hi té dret, però que és molt car i que tenim una sort brutal de viure on vivim perquè tenim una sanitat de primera qualitat. I, bueno, jo, com que em dedico a la sanitat, soc metge, soc pediatra, ho puc dir perquè sé, no?, que costa una bona sanitat.
Jo crec també que a vegades les coses se comencen a valorar, no?, també quan saps el cost que tenen, no només econòmic, també a nivell personal, de dir... jo què sé, estem tan acostumats a anar al metge i que no ens costi un duro, que al final per valor això, en el sentit de dir, ostres, però si un dia no poguéssim anar al metge i ens ho tinguéssim que pagar, potser ho començaríem a valorar. No dic que s'hagi de pagar, però a vegades la informació aquesta de més a més, doncs això, que si ara vas al metge i et passen la factura del que costa el teu tractament, que no vol dir que l'haguis de pagar, doncs dius, ostres, potser tu mires d'una altra manera, no? I qui dona al metge, potser altres serveis que es donen.
Carlos, molt breument.
No, comparteixo molt bé l'opinió que diuen.
M'interessa especialment l'opinió del Carlos i de la Núria, perquè com que sou gestors de lo públic,
sí, bueno, és que, clar,
la perspectiva és una mica diferent.
Clar, ara potser ho veiem des d'un altre punt de vista, no? I t'adones que serveis bàsics que s'estan donant al poble, aquests serveis tenen un cost, i llavors dius, ostres, jo abans això no ho valorava, no? I dius... potser que ens ho mirem d'una altra manera.
El que sí que estem aprenent és que s'ha de fer molta pedagogia.
I explicar molt les
pedagogia,
coses.
Explicar-ho molt bé, i no com un retriment, sinó explicar de dir això, no. Aquest edifici, aquesta infraestructura, aquests locals, a tot té un cost que ho està pagant el poble, i que el poble decideix com ho vol gestionar i tot això. No? Bueno, això, nosaltres ara estem aprenent i estem veient de que, ostres... a valorar.
Clar,
que,
no,
han...
que no és només, jo què sé, lo personal que tens allà, és la llum,
no,
és
la llum, és el manteniment,
és moltes coses, i a vegades dius...
I el funcionament. O sigui, a part de tot això hi ha d'haver-hi un funcionament, no? Però bueno...
I això s'ha d'explicar, perquè la gent ho ha de saber, perquè al final el que nosaltres gestionem són els diners de tots.
Exacte.
I si a tu et gestionen els diners, tu tens tot el dret a saber com se gestionen aquests diners. I crec que això nosaltres ho tenim tots bastant clar, no? De donar explicacions a tothom qui les vulgui, perquè al final expliques què estàs fent amb els seus diners.
Sí, sí.
Doncs ja ens citarem un altre dia també.
Sí, que crec que això...
Per comentar aquesta qüestió, hem donat pas al nostre convidat, però la Sol vol dir alguna cosa?
Una cosa. Moltes gràcies per poder estar aquí amb vosaltres i animo a tot el poble de Falset a que participeu en aquestes jornades. La veritat, són molt seran molt boniques i esperem a tothom. Doncs, moltes gràcies.
Gràcies.
Espereu un moment, no, 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 perquè ens queden 10 minuts, però és moment de donar la benvinguda al nou participant d'aquesta tertúlia, senyor Sánchez, bon dia.
Molt bon dia.
Els usos habituals de la tertúlia és que ens tractem de tu, o sigui que em permetrà que et tutegi en aquest espai.
Serà recíproc, però llavors
sí, sí, per
ens tutejarem tots.
Faltaria més.
Evident, era broma, i tant.
Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, que s'han reunit al secretariat al Consell Comarcal. La pregunta és òbvia. Com ha anat, Jordi?
Està anant encara, de fet he sortit per venir i acompanyar-vos aquesta estona i està anant molt bé, just quan hem fet el punt que diria que era el més important, que era l'aprovació del document sobre el qual impulsarem el procés constituent arreu del país per poder aportar a la institució del Parlament de Catalunya el que ha de ser el pensament, les idees, les propostes del país que volem, precisament i enllaçant amb aquests elements que he escoltat dels últims moments a la tertúlia que jo m'hi he afegit, per exemple, sobre quin és el model de sanitat, de salut, la gestió que volem, la complexitat de la gestió dels recursos públics en béns que són universals, que han fonamentat l'estat del benestar, com deia la doctora, i que en aquests moments n'hem de prendre tots consciència de la necessitat de protegir i d'adequar amb els canvis que facin falta per continuar donant valor en aquesta universalitat, per exemple, de la salut o de l'educació, de tants altres serveis públics, doncs això és el que ens hem proposat fer. I avui ho hem aprovat per unanimitat, crec que és també una molt bona senyal, i per tant, mica en mica anem construint passos cap a la futura República Catalana.
Pel que fa a l'activitat de l'Assemblea, ja em permetràs que faci referència al Polònia del passat dijous, perquè precisament era la protagonista d'un gag o d'un sketch al voltant de l'activitat que faríeu a partir d'ara. Comente, ens estàs comentant quins fareu per tal de tirar endavant aquest procés. Què podem esperar els propers mesos de l'Assemblea? Tornarem a tindre, des de la perspectiva prioritina, t'ho dic així clar i català, ens haurem de tornar a moure cap a Barcelona per donar suport en aquest procés?
Segur que en algun moment o altre ens haurem de moure, no sé si cap a Barcelona, o tots vindrem cap a Falset, o ens quedarem a mig camí. Però
seria interessant.
El que és evident és que no hem arribat encara on volíem arribar. El que sabem és que hem avançat molt, moltíssim. El trajecte que s'ha fet en els últims anys és impressionant. Qui ens havia de dir quan es van fer les consultes? Crec que aquí a Falset van ser el 2010, però en altres llocs del país van ser el 2008, el 2009. Qui ens havia de dir que arribaríem tan lluny? Tenim una majoria en aquests moments parlamentària, tenim un govern perfectament orientat a construir el nou país, tenim una majoria social que de manera cívica ha guanyat el carrer reiterades vegades, però ara cal culminar la feina. I en aquest procés de culminació no hi ha cap mena de dubte que hi haurà moments de noves mobilitzacions, no només l'11 de setembre, sinó en altres moments, no? I hem d'estar a l'aguait perquè veiem que l'actitud per part de les institucions de l'Estat queda molt distant de lo que seria una resposta democràtica, d'obrir diàleg, d'acceptar que finalment sigui l'expressió democràtica de la ciutadania la que resolgui aquest litigi que ja ha plantejat sobre quin ha de ser el futur polític de Catalunya, i l'Estat espanyol, les institucions de l'Estat s'han encaparrat en judicialitzar tot el que té a veure amb Catalunya. I sembla que en aquests moments, es constata que en aquests moments l'únic punt d'acord, per exemple, entre el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, entre els dos candidats que tenim per presidir el govern d'Espanya, sigui com fer front a Catalunya. Sembla que és l'únic punt amb què estan d'acord, no? Per tant, crec que les properes setmanes o mesos, lamentablement, potser tornarem a tenir motius per sortir al carrer per defensar les nostres institucions, i si això ho hem de fer a Barcelona, doncs ho farem a Barcelona, si ho hem de fer a Falset, a Falset. Crec que si alguna cosa podem estar convençuts tots els que hi hem sortit al carrer reiterades vegades aquests darrers anys, és que allà on toqui ser hi serem. I per tant, el que, com el diumenge passat vam ser en posta per defensar un model equilibrat, d'acord amb els criteris de la Unió Europea sobre la sostenibilitat, voluntat de que les decisions sobre aquesta part del territori es decideixin també en el nostre país, doncs serem allà on calgui, i jo no dubto que la gent del Priorat també hi sereu, com ja heu estat fins ara.
És que t'anava a preguntar per això. Abans, una qüestió de tertúlia, la resta de tertulians podeu comentar, podeu preguntar, perquè
no, més que
és
l'àmbit de tertúlia. Si heu de vindre tots a Falset, aviseu en temps, perquè clar...
Parareu la taula, oi?
Clar!
Li comentava a Jordi Sánchez del tema del Priorat, perquè és una comarca que sempre que se li ha demanat s'ha mobilitzat molt, tenint en compte que som una de les comarques amb una població més baixa de tot Catalunya. La resposta independentista, si em permets l'expressió, sempre ha estat molt alta.
Ho ha estat, i jo crec que això el que posa en valor és que, com en d'altres àmbits, el Priorat ha fet un salt en els últims 25 anys, un salt espectacular, també com en altres comarques, també cal dir-ho, i en aquests moments vosaltres, per mèrit propi, heu aconseguit posar el nom del Priorat com una de les marques de projecció del país, de Catalunya. I això crec que és una expressió més, com la que tu apuntaves, el compromís amb el país, no? I efectivament, jo crec que això és així i n'estem convençuts que serà així. I us he de dir que és enormement satisfactori que en aquests moments aquesta resposta que trobem en el Priorat i que hem trobat en el Priorat, és molt satisfactori dir que hi ha moltes altres comarques, molts altres racons del país, que és exactament com és el Priorat, no? I crec que aquesta és la nostra gran eina que tenim en aquests moments, que hem cohesionat la consciència independentment del lloc d'origen, del lloc de residència, de la comarca, de l'especificitat de la forma de vida de la comarca, i això és el que realment ens permet afirmar que som un país que sap el que vol, un país que sap que per sobre de qualsevol altra decisió el que volem és expressar-nos democràticament i cívicament, i ens respectarem els resultats d'aquesta expressió democràtica, i sobretot el que volem és preservar un millor futur per les generacions que vindran, pels nostres fills i pels nostres nets. I aquí, comarques que durant molts anys heu estat econòmicament el que se'n diu deprimides, demogràficament enfosquides, on la gent jove marxava, on l'economia i el futur, si existia, semblava que era lluny de la comarca, doncs això és el que hem de canviar. El nostre país tindrà sentit, el futur país, la futura república, si aconseguim que tothom pugui viure dignament allà on vulgui, de qualsevol racó del país. I això es farà, com heu fet vosaltres aquí, amb el treball de la gent, amb l'emprenedoria de la gent, evidentment amb el suport de les institucions, millorant infraestructures. Encara crec que hi deuen haver més de dos i de tres nuclis on és difícil arribar, on les comunicacions són molt difícils. Ja no parlo ni tan sols del transport públic, això evidentment no en tinc cap mena de dubte, sinó fins i tot amb carreteres i amb camins deficitaris, no? Doncs això és el que hem de canviar, això és el que crec que la gent d'arreu del país, i per tant també la gent del Priorat, hem entès, que el futur el viurem millor si el decidim nosaltres mateixos i tenim la capacitat de prendre decisions a tocar. Si és a Falset, Falset, si és a Barcelona, a Barcelona. Però en cap cas, 600 quilòmetres a Madrid, on quan prenen decisions segur que no pensen ni en Falset, ni en el Priorat, ni evidentment amb la gent del país.
Estem arribant al final del nostre temps. Recordem que aquesta tarda Jordi Sánchez farà una conferència al Consell Comarcal, a partir de les 7 de la tarda. Ja us dic que estem arribant al final del nostre temps. Agrair-li molt a la Sol, a la Núria i al Carlos, que ens han acompanyat aquesta primera hora, i com no, a Jordi Sánchez, que ho ha fet aquests darrers minuts per explicar-nos com es desenvolupa la reunió del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana. Moltes gràcies als quatre, i també els que ens han acompanyat des de casa en un dia tan especial com és el Dia Internacional de la Ràdio, que tots aquells que ho feu possible. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies. Gràcies. Adéu.